Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Oriol Junqueras i Raül Romeva podran sortir 3 dies cada setmana durant 6 hores en aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari. La Junta de Tractament de la Presó de Lledoners ho ha acordat així avui i sortiran per anar a treballar concretament. Segons la Conselleria de Justícia, Junqueras, condemnat a 13 anys de presó, i Romeva a 12, podran sortir del centre penitenciari entre dilluns i divendres. La sortida per treballar pot ser immediata, ja que un eventual recurs de la Fiscalia sobre la decisió de la Junta de Tractament no la deixaria en suspens. D'altra banda, el Congrés ha aprovat aquest migdia el sostre de despesa, el màxim que les administracions podran gastar aquest any, i els objectius de dèficit. És un pas clau perquè puguin tirar endavant els pressupostos generals de l'Estat. S'ha aprovat amb 168 vots a favor, 150 en contra i 19 abstencions, entre elles les dels diputats d'Esquerra. Un avió de l'exèrcit espanyol ha caigut aquesta tarda a la manga del Mar Menor, a un quilòmetre de la costa aproximadament, a la regió de Múrcia. L'aparell és un C-101 de l'Acadèmia General de l'Aire de Sant Javier. Formava part de la patrulla Àguila, el grup de vol acrobàtic de l'exèrcit espanyol, i ha caigut quan s'estava fent un assaig per causes que es desconeixen. Encara no se sap si el pilot ha pogut saltar. És el tercer sinistre d'aquestes característiques en només uns mesos. Més notícies. Segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el PSOE ampliaria distàncies amb el PP. Unides Podem seria la tercera força i superaria Vox. Concretament, els socialistes obtindrien el 30,9% dels vots i el PP el 18,9%. I l'Audiència de Barcelona ha absolt els 12 membres dels CDRs jutjats per haver-se encadenat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en protesta per l'aplicació de l'article 155. Considera absolutament desproporcionada la petició de 2 anys i mig de presó que feia la Fiscalia. En plana cultural, el Gran Teatre del Liceu acull avui, a aquesta hora, a les 8, el cor i l'orquestra i diferents veus que interpretaran novament la Clemenza di Tito, de Mozart. Acabem recordant que el bisbe de Bangassú a la República Centreafricana, Juan José Aguirre, serà testimoni especial aquest diumenge dins l'acte central del Pla Pastoral Sortim de l'Arcabisbat de Barcelona i també del Cent la Creu, coincidint amb el primer diumenge de Quaresma. Serà a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, com dèiem, aquest diumenge a les 6 de la tarda amb transmissió en directe per Ràdio Estel. Fins aquí l'actualitat, us deixem amb el programa Plusvàlua.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit i produït per Salvador Aragonès.
Bona tarda, bona nit, bon vespre. Comencem avui Plusvàlua una altra vegada i parlarem del Mobile World Congress i de les addiccions dels nostres adolescents i no tan adolescents, el mòbil i les xarxes socials. I també parlarem de la programació del Palau Macaya de la Fundació La Caixa. Per què no es va celebrar el Mobile World Congress? La versió oficial diu que per una força major. l'expansió del coronavirus que venia de la Xina, on hi ha grans empreses tecnològiques, com Huawei, ho va impedir. Però aquesta és la versió oficial. Era només això o hi havia alguna cosa més? La vicepresidenta del govern espanyol, la senyora Calvo, va dir que la causa no era el coronavirus. I d'una manera o altra ho van dir també les autoritats catalanes des de la Generalitat, l'Ajuntament i la Fira. Van lluitar fins a l'últim moment perquè celebrés el mòbil. L'empresa o associació organitzadora, el GSMA, amb el seu conseller delegat al front, John Hoffman, va decidir no obrir la fira més important del món sobre els mòbils. Com diu la revista The Verge, el mobile és l'aparador més gran del món que tenen els xinesos per promocionar a l'Occident els seus productes i novetats. S'havien gastat molts milions d'euros en aquest mobile. I si anem esbrinant més opinions independents, veiem dues coses. Que és veritat que hi havia una causa de salut pública? Algú pot pensar què hauria passat si s'hagués produït un sol cas de coronavirus? Però també és veritat que hi ha raons polítiques, econòmiques i comercials. Genís Roca diu que hi havia un risc reputacional, tant pel GSMA com per Barcelona. Sens dubte, Barcelona ha quedat tocada amb l'anul·lació del mobile. Es van deixar de facturar 500 milions d'euros. Hi va haver errors de comunicació? Sens dubte. Tenia que dimitir el conseller delegat John Hoffman? Quan haurà de pagar el GSMA com a compensació a danys per la suspensió del mobile? Realment era un cas de força major? Això farà córrer tinta judicial si és que no hi ha un acord entre les parts. S'allargarà el contracte amb GSMA fins al 2023. Aquesta associació d'empreses del sector tecnològic arrisca ara que els Estats Units organitzi una fira i no comptin amb ella, amb el senyor Hoffman i companyia. Però hi participaran 2.500 empreses com amb el mobile de Barcelona? Caldrà veure quina és la salut de les relacions entre els Estats Units i la Xina en el sector tecnològic. El president Donald Trump no veu gens bé que Europa, i més concretament Espanya, tinguin una posició neutral davant de les xarxes 5G entre els Estats Units i la Xina. Vol que Europa es defineixi a favor dels Estats Units. I va amenaçar fins i tot Espanya, perquè massa lligada a Huawei, que li podria deixar de servir les notícies o les informacions de l'intel·ligència. Però avui tot estava barrejat en aquest món. Per exemple, Apple, l'empresa de la poma mossegada, produeix dins de la Xina una bona part dels components dels iPhones, iPads i ordinadors portàtils. Aquesta empresa americana deixarà de vendre milers de milions de dòlars només aquest trimestre, per culpa de les seves produccions a Xina. De la suspensió del mobile, qui ha sortit perjudicat realment és la Xina, les empreses xineses. Bé, però ha estat un èxit per les companyies americanes? Per què s'anaven retirant una rere l'altra? El gegant xinès Huawei era el que més havia invertit al mobile amb 9.200 metres quadrats a raó de 1.200 euros metres quadrats, més de 10 milions d'euros. I junt amb Huawei, la segona marca Honor i la Xiaomi. No oblidem, ho ha dit la ministra espanyola d'Afers Exteriors, Arantxa González Laya, i no solament ella, sinó que hi tenen responsabilitats polítiques a alt nivell, que la guerra no és contra Huawei. No és una guerra contra empreses, entre empreses, sinó que qui guanyarà la batalla de la tecnologia del segle XXI, la tecnologia, perquè la tecnologia és la gran batalla per la supremacia en el món, i per això lluiten els Estats Units i la Xina. No és un problema d'empreses, sinó de geopolítica, d'alta política, i les borses mentrestant baixen. Qui guanya? Era, doncs, el coronavirus la causa de que no celebrés el Mobile World Congress? Sens dubte, és una de les causes, però ni molt menys l'única.
A la Fundació Bancària La Caixa Fa anys que estan compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú els necessiti. Un compromís que els ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa. Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
I aquí tenim entre nosaltres a dues persones amb un gran pedigrí en el sector de l'educació dels nostres fills i usar bé el mòbil i no caure en addiccions i educar-los en aquesta societat que va a mil per hora. Un expert en aquestes qüestions, Marc Massí, psicòleg, expert en addiccions de les noves tecnologies i director de l'Institut Psicològic Desconnecta. Bueno, l'A és una...
Roba.
És una roba i no sé quina pronunciació té això.
No, desconnecta.
Heu trobat la pronunciació?
Podries dir desconnecta...
Desconnecta. Quin so té això, no se sap. Bueno.
Molt bones.
Té un programa pioner des de l'any 2012 per aprendre a usar bé les noves tecnologies. A l'Institut Desconnecta té una unitat per escolaritzar joves per la seva addicció no poden anar a un ensenyament reglat normal. Bon vespre, Marc.
Hola, molt bones.
I tenim també entre nosaltres la senyora Catherine Lecuyer, que és canadenca, no sé si ho he pronunciat bé, doctora en Educació i Psicologia i màster de l'IES Business School. El seu blog porta més d'un milió i mig de visites i és autora del llibre Educar en el Asombro, que ja té 19 edicions, i també Educar en Libertat. Educar en l'Asombro està traduït en diversos idiomes, entre ells el català, que es diu Educar en l'Admiració. Actualment col·labora amb el grup d'investigació Mente Cerebro de la Universitat de Navarra. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, comencem pel senyor Massip. A veure, Marc Massip. Avui veus els adolescents que parlen poc, perquè estan sempre amb el mòbil xatejant a l'escola, als transports, quan esperen algú, allà amb una cama apoyada a la paret, amb un peu apoyat a la paret, i no sé el que diuen. Però el cert és que no els veus tampoc massa feliços. Són feliços, avui, els joves que utilitzen tant les xarxes socials i les noves tecnologies?
Bé, és veritat que no parlarem de tots, no? Però sí d'una gran majoria. De fet, estaríem entorn al 77% en l'última dada del 2015 i amb les dades que estem recollint ara pel 2020 estem entorn al 83% de joves que utilitzen de forma inadequada, abusiva o dependent el telèfon mòbil o una altra pantalla, no? Espanya és el país amb més addicció adolescent de tota Europa, amb un 21,3, quasi bé doblant la mitja de 12,7.
Però la mitja d'Europa?
La mitja europea.
Carai, sí, que fort.
Sí. I som el país junt amb Singapur amb més telèfon mòbil. És a dir, amb més aparells, no? Crec que hi ha un problema real. Crec que els nanos realment deixen de fer soroll. Deixen de fer soroll als restaurants, deixen d'atacar-se. Estan més callats, molesten
menys. I el pati
menys.
Del col·legi tampoc fan soroll, exacte. Perquè estan allí.
Però això m'espanta, i m'espanta moltíssim. Un nano a un restaurant es té que atacar i el cambrer es té que emprenyar. Un nano a casa té que acabar amb la paciència del pare i de la mare. Es té que barallar amb el seu germà i la seva germana. A l'escola doncs s'ha de mullar, embarrar, portar-se malament i cridar molt fort. I ara ens estem trobant amb molts de casos de nanos que estan més pendents d'una pantalla, amb aquella imatge tan, per mi, tan angoixant com és mirar una pantalla i deixar de veure tot el que tens al costat, no? Que diuen està connectat al mòbil, però en realitat està desconnectat de la vida, no? Tot el tema d'aïllaments socials que estem trobant i, sobretot, la dificultat que tenen després per relacionar-se amb els seus iguals a través d'aquesta covardia que s'ha creat per comunicar-se tant per la xarxa.
Si vostè es dedica en el tema de les addiccions, no? Aquest ús desmesurat del mòbil en aquest país realment crea moltes addiccions?
Jo penso que sí. És veritat que no és culpa del telèfon, eh? però hauríem de començar a posar...
El telèfon, l'ordinador...
Sí, o de qualsevol pantalla, no? Però hauríem de començar a posar algun punt sobre les is. Ara t'estava escoltant amb aquesta reflexió inicial que has fet, que comparteixo, m'ha semblat boníssima. Ens hem de començar a treure una miqueta les vendes dels ulls. L'única vegada que els nanos a Espanya van deixar de fumar o van baixar l'edat d'inici de fumar va ser amb la llei del tabac. I per què? Perquè es va prohibir. Per què veiem a la gent amb casc com les motos? Perquè està prohibit no dur-lo i així amb el cinturó i amb moltes altres coses, no? Jo crec que Espanya necessita urgentment unes lleis que regeixin l'ús de les pantalles de forma correcta. Això implicaria a quina edat se li pot donar un mòbil, que prohibeixin els mòbils a les escoles, que els pares, mares que facin un ús inadequat amb els seus fills de les pantalles facin un curs de sensibilització i altres tipus de mesures que, utilitzant una miqueta el sentit comú, segur que ens posaríem d'acord. A partir d'aquí, i just després de posar aquestes lleis, moltíssima formació a gent del món de l'educació, de la salut mental, pares i mares, i immediatament després, educació als més joves. Però si no fem alguna cosa...
És fàcil deshabituar una persona quan està enganxada, diríem, quan té una addicció a la pantalla.
Nosaltres tenim a l'Institut Psicològic i a l'Hospital, que l'altre dia vam estar dinant allà amb la Catherine i va venir a veure els nois. Nosaltres, perquè et facis una idea... Un tractament va entre 6 mesos i 3 anys. I està més entorn de l'any i mig que dels 3. Llavors, jo el que sempre dic als pares, arribeu quan ja està tot molt malament. Per això tarda tant en marxar. Gràcies a Déu, és veritat que hem d'obrir una llum d'esperança i que és una rehabilitació que es porta a cabo, es du a terme amb prou de facilitat pels experts. És a dir, que són molt positius en quant a la rehabilitació d'un pacient. Però si volguéssim una vareta màgica, jo diria que la millor teràpia és fer una bona prevenció i no tenir que entrar en teràpia.
Exacte.
No?
Aquí volia entrar jo també en la prevenció, perquè la teràpia és quan ja no hi ha solució. És a dir, quan ja...
Bueno, quan costa quan... més la solució. Sí.
Bueno, quan ja no hi ha solució, quan ja està la cosa amb el carro pel pedregal, que diguem, no? Llavors, com se fa? Un pare, quan pot veure que el seu fill està davant d'una possible addicció?
Bueno, jo crec que tots els pares i mares actualment ja poden veure que els seus fills estan en una situació de risc. Per què? Pues perquè la situació adolescent actual és la que és. Aleshores, el primer que ha de fer un pare o una mare és donar exemple. No utilitzar el mòbil als dinars, no utilitzar-lo conduint, que ho fan un 72% dels accidents a Espanya són per culpa del telèfon mòbil, bueno, per culpa d'utilitzar el telèfon mòbil o mirar-lo. El primer que hem de fer és donar exemple. No podem sentir el nostre fill que ens està demanant alguna cosa i nosaltres l'estem ignorant perquè estem amb el telèfon. I a partir d'aquí, posar unes normes a casa. Moltes vegades em pregunten pel contracte tecnològic, un contracte d'ús de la tecnologia, on jo sempre premio perquè hi hagi uns premis no tecnològics i uns càstigs tecnològics com a màxims 3, perquè és un indicatiu de que la persona no està preparada, i també que siguin forts a l'edat de donar mòbils i pantalles als més petits.
A quina edat li compraries un mòbil al teu fill?
Jo no compraria un smartphone, un telèfon amb connexió a internet, abans dels 16 anys. Considero que el seu cervell no estava madurativament preparat per tenir una màquina d'aquesta potència, i el més important, no crec que ho necessitin. No tenen cap necessitat de tenir smartphones. Si tenim alguna necessitat de logística o de perill, potser sí que podem utilitzar un telèfon convencional, però un smartphone en cap cas, i a les proves ens remitim, no? A les proves ens remitim. I l'excusa que fan servir les famílies és tots ho tenen, la meva filla, el meu fill... No tindrà amics, serà la rara, serà el raro, serà el diferent, i és mentida. No tots ho tenen, i a més, si no tenen mòbil, es relacionen de forma extraordinària amb els seus iguals i s'estalvien uns quants problemes que coneixem, no?
Sí. I bé, com l'institut, quanta gent hi està a l'Institut del Desconnecte?
Mira, nosaltres tenim 27 persones treballant, ara al setembre obrim a Madrid.
Pacients?
Pacients, mira, tenim un augment del 300% anual.
Carai.
El qual implica que segurament estem fent bé la feina, però el més important, i és que hi ha molta problemàtica. Ara mateix tenim 40 alumnes a l'escola i 60 pacients a l'hospital de dia. Més unes 300 famílies amb ambulatori i consulta setmanal o quinzenal.
Aquí ens queixem del coronavirus, que si ara hi ha un cas més, que si ara hi ha un cas menys, i, no obstant, l'addicció a les pantalles creix un 300%.
Efectivament. Jo penso que allò del Mobile World Congress és una cosa estupenda per la ciutat. Això és... Xable, perquè quan parlem de xifres doncs són absolutes, però penso que podríem fer un desconnectar Mobile Congress pels nostres nois.
Sí, ahir precisament és curiós perquè el Sant Pare, ahir la seva, perquè ahir era dimecres de cendra, per més afegit, que va intervenir en la seva audiència dels dimecres, i va dir, home, ara que ve la Quaresma, per favor, desconnecteu la televisió i aparteu-vos del mòbil. És a dir, utilitzeu només en el cas de gran necessitat. Distacco, que es diu en italià. Mm. És a dir, aquesta és una qüestió que dius, home, mira, el papa també dona alguns consells per dir, home, ja que vivim en Quaresma, doncs millor és a veure si hi ha una mica de distacco.
I de part humana, no?
Sí, de la part humana.
És que hi ha molts puestos on utilitzem el mòbil i no ens donem compte de la barbaritat que estem fent. Gent a la pròpia missa, als menjars, a l'escola, als cotxes, a la feina. Quan estem entre nosaltres i ignorem a l'altra persona per estar més pendent del mòbil, jo penso que hauríem de fer un passet enrere en aquesta part tecnològica tan potent i potenciar una mica la part humana, perquè jo penso que realment se'ns ha anat de les mans.
Se'ns ha anat de les mans.
Totalment.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Marc Massip. I amb nosaltres ara tenim, com cada dijous, la doctora Carme Riera, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, que ens donarà la seva lliçó setmanal.
Hola, molt bona tarda. Avui parlarem d'uns tipus d'interès que s'agafen com a referència per tal de posar el preu de molts productes financers. Potser el que us sonarà més és l'Euríbor, però també tenim el Libor, el Mibor i l'Eònia. L'Euríbor, que vol dir taxa oferta interbancària d'euros, i el Libor, que vol dir la taxa oferta interbancària de Londres. Libor i Euríbor són conceptualment el mateix. Els dos són les mitjanes dels tipus d'interès que cobren els bancs membres de la Unió Monetària pels préstecs que es fan entre ells. S'utilitzen com a punts de referència pel tipus d'interès de molts instruments financers, com els préstecs, les hipoteques o els productes d'inversió. El Libor el que fa és que s'estableix, el que passa és que s'estableix al mercat de Londres. S'utilitza fonamentalment pels instruments financers dels Estats Units i es basa en eurodòlars. I la diferència només ve per la forma interna més o menys complexa, com es calculen. Després tenim el Mibor, que és el mateix, la taxa oferta interbancària de Madrid. És el tipus al qual les entitats financeres es prestaven diner entre si al mercat interbancari de Madrid. He dit prestaven perquè el Mibor hipotecari va deixar de ser un tipus de referència oficial del mercat hipotecari dels préstecs formalitzats més enllà de l'1 de gener de l'any 2000. Tot i així, encara hi ha una important cartera de préstecs vius que hi estan referenciats. En tots els casos, els bancs el que fan és manllevar uns diners, demanar un préstec al Mibor, al Libor, a l'Euríbor, i deixen els diners a aquest interès pel qual els han manllevat més el diferencial. Aquest diferencial és el seu guany. I per últim, hem dit que ens referiríem a l'Eònia. L'Eònia és el tipus d'interès de referència de l'euro a un dia. Overnight, o N, vol dir justament això, un dia. En concret, el calculem com la mitjana del tipus d'interès interbancari de la zona euro per operacions que tenen lloc exclusivament a un sol dia a vista. El primer càlcul es va fer al gener del 99 i tot i que a partir de l'octubre d'aquest any s'està procedint a substituir pel tipus d'interès a curt termini de l'euro, que es diu l'STR. I a aquest tipus d'interès li afegim un diferencial i això ens donarà el mateix valor que l'Eònia. A partir del gener del 22 ja deixarà d'existir. Ara que sabem unes quantes coses sobre el diner, la setmana que ve el que farem és parlar de la banca, de com es va originar, que evidentment, com us podeu imaginar, ho va fer al voltant del diner i dels préstecs i dels dipòsits.
Moltes gràcies, professora Carme Riera, que ens il·lustra i ens ensenya una mica d'economia cada dijous.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estan compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú els necessiti. Un compromís que els ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa. Plusvàlua. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
I ara estem amb, està també amb nosaltres, com ja li havíem anunciat, la senyora Catherine Lecuyer, sembla que està bé això, que és doctora en Educació i Psicologia i màster de l'IES Business School. Buenas noches, senyora Lecuyer.
Buenas noches.
Estamos diciendo, vivimos en un mundo realmente frenético e hiperexigente para nuestros hijos. ¿Cómo conseguir que un niño y luego un adolescente actúe con ilusión, sea capaz de estar quieto, observando con calma lo que le rodea, piense antes de actuar? Qué complicado. Y esté motivado para aprender sin miedo al esfuerzo. ¿Qué hay que hacer?
No vengo con una receta para conseguir todo esto, ¿eh? Todo un reto.
No, bueno, en dos libros que usted ha escrito, pues yo creo que yo les aconsejo a las personas que lean estos libros y entiendan la respuesta un poco más exhaustiva que no en una pregunta radiofónica.
Bueno, en esos libros explico la importancia del asombro, ¿eh? Entonces, el asombro es aquello que hace que el niño desee las cosas desde dentro, ¿no? Es el motor del conocimiento, ¿eh? Lo definían los filósofos griegos como el motor o como el deseo de conocer, ¿eh? Entonces, es lo que hace que una persona, pues, tenga interés por lo que le rodea. También se define como es lo que hace que no demos nada, por supuesto. Vemos todo como un regalo, nos asombramos ante las cosas. Para enlazar con lo que se comentaba antes sobre la cuestión de la tecnología, ¿no?, con Mark, pues el consumo de tecnología tiene un impacto muy grande sobre ese motor del conocimiento, ¿no? Porque lo que hace es que el niño, que es naturalmente interesado por lo que le rodea, no es algo que se inculque, sino que es algo que viene de serie, podríamos decir, ¿no? Pues cuando está delante de una pantalla mucho tiempo, en una edad además en la que el locus de control es no es interno, es externo, ¿no? Ese niño se vuelve como pasivo ante la pantalla, ¿no? Entonces son los algoritmos de la aplicación las que llevan las riendas.
Sí, usted ha dicho en alguna ocasión que nada de pantallas a los niños menores de 2 años. ¿Qué significa esto?
Bueno, no lo digo yo, sino que lo dicen todas las asociaciones pediátricas del mundo. Entonces, pero sí que lo repito, y lo repito, lo digo mucho, porque no es un tema, además, educativo, sino que es un tema de sanidad pública. Entonces, eso lo dice la Academia Americana de Pediatría desde los años 2006. Se volvió a avalar su primera recomendación en el 2011. Luego lo volvió a decir después de mucha presión, por parte de la industria y de muchos pediatras o de muchos padres. Lo volvió a decir en el 2016 y la Asociación Canadiense de Pediatría lo dijo también en el 2017. Entonces, ¿cuáles son las razones? Hay muchas. Primero, que hay estudios que...
Bueno, un paréntesis. Sí. Cuando decimos que no hay que dejarle las pantallas, no quiere decir que hay que comprarles un móvil o no hay que comprarles un móvil a los niños.
No, hablamos de consumo.
De consumo.
Entonces,
exacto.
Puede ser
que
el móvil de mamá.
Los padres le dejan al niño para que se entretenga, pues ahí pasar pantallas,
sí,
¿no?
Entonces, lo que dicen las asociaciones es cero. Pero no solo no comprárselo, sino no dejarlo delante de una pantalla, ¿no? Porque, pues, resumiendo, los estudios dicen que hay una relación entre el consumo pantalla en esas edades y se acorta el tiempo de atención del niño, no solo en ese momento, pero tiene efectos en el largo plazo, ¿no? O sea, por cada hora que consume un niño pequeño de menos de 3 años una pantalla diariamente, pues 10% más de probabilidad de tener inatención consciente. Luego está la impulsividad, está el déficit de realidad, déficit de aprendizaje por no tener contacto con la realidad. Luego está la dependencia. Bueno, o sea, hay muchísimas
cosas. Porque aquí
esta
edad, ¿qué necesita el niño?
Bueno,
o sea,
pues,
no necesita pantallas.
No,
y
lo
en
que
su
necesita
lugar,
es
para
que,
entretenerlos, ¿qué necesita?
Lo que, bueno, para entretenernos, para tener un buen desarrollo.
Sí.
Necesita dos cosas, experiencias sensoriales y experiencias interpersonales, ¿no? Interacción humana. Entonces, eso es lo que necesita. De hecho, es muy interesante porque hay estudios que se han hecho en niños de menos de 36 meses observando una señora, me lo invento, ¿eh? O sea, en directo, como limpiándose las manos, haciendo lo que sea, y lo mismo a través de la pantalla. Y entonces los niños del grupo número 2 pues tenían un déficit de aprendizaje. ¿Por qué? Porque un niño pequeño no es capaz de trasladar una experiencia en 2 dimensiones, conceptualmente en 3 dimensiones, porque no tiene la capacidad de abstracción. Conoce a través de los cinco sentidos, ¿no? Entonces, todo lo que pasa de ahí, pues entra en el ámbito de la abstracción. Y hasta los 6-7 años los niños no tienen esa capacidad de abstracción, ¿no? Entonces, bueno, es desconocer realmente lo que es un niño pequeño, pensar que los móviles o las pantallas puedan contribuir a su buen desarrollo, su aprendizaje.
Sí, bueno, hay otra cuestión que usted comenta en sus divulgaciones, y es que estamos perdiendo el sentido de la realidad, ¿no? Hemos perdido el sentido de lo importante y nos vamos a lo irrelevante muchas veces, ¿no? Los adultos también, ¿eh?
Todos.
Entonces, hoy he leído un tuit de Janice Roca que decía: nunca el hombre ha tenido tanta capacidad de comunicación y, sin embargo, nunca ha dicho tantas cosas fútiles, vanas, sin sentido.
Sí, bueno, hay un estudio de la Universidad de Stanford que se ha hecho hace unos años que apunta a la razón, ¿no? Bueno, primero, que no es lo mismo información que conocimiento, ¿no? Conocimiento es información contextualizada y, claro, Internet es un océano de información descontextualizada, ¿no? Entonces, ese estudio de la Universidad de Stanford, no lo voy a explicar porque es muy, muy largo, pero la conclusión a la que llega el principal investigador, que es Clifford Nass, es que los jóvenes están enamorados de la irrelevancia. Perdone, tengo que decir, no hablamos de todos los jóvenes, como decía Mark, hay que matizar, no son todos. Estamos hablando de los que hacen multitarea tecnológica, son enamorados de la irrelevancia. Y esa es la razón por la que a lo mejor yo me encuentro a las 2 de la mañana, que no soy demasiado joven, pero que me pasa también, haciendo un clic sobre una noticia de un trozo de pastel de la princesa Diana que se ha vendido por 250.000 euros en una subasta de Christie's, ¿no? Y dice, ¿pero qué estoy haciendo mirando esto a las 2 de la mañana? Pues es porque cuando estamos bombardeados todo el día por información descontextualizada, nos enganchamos, pues dejamos de buscar aquello que tiene sentido, porque, o sea, no tenemos filtro al final. Es como un portero que deja entrar todas las pelotas.
Sí. Decía Aldous Huxley que es más fácil creerse una falsedad emocionante que una verdad sin interés.
Sí.
Estamos en la posverdad, eso ya lo sabemos. Y cuando se pregunta qué es la verdad, y entonces la respuesta de muchos de hoy es: la verdad es lo que siento.
Sí, esto es un enfoque muy romántico, ¿no? De quien nos viene de Jean-Jacques Rousseau, del principio del siglo XX, es el romanticismo, que está muy ahora de moda, de boga en boga en la pedagogía actual
pues
en España.
Pero sí,
que los
jóvenes han dejado de ser románticos.
No romántico en el sentido de quedar por la noche a cenar con velas. No, romántico en el sentido de antiintelectual, ¿no? Esa idea de que lo que cuenta es lo que siento, del motor no es el conocimiento ni lo que pienso que está bien o que está mal, sino que es como siento que son las cosas, ¿no? Que, claro, aprendemos a través de los sentidos, pero otra cosa es decir, pues, que no hay que abstraer, ¿no?, del mundo sensorial, que solo existe el mundo sensorial. Esto era ruso, ¿no? Entonces, lo de Huxley, me encanta esa cita, porque creo que es un buen resumen de todos los mitos que nos están vendiendo ahora en muchos ámbitos y no tenemos
profeta,
tiempo de hablar.
Fue profeta Huxley.
Totalmente. Bueno, no solo por esto.
En su época no existía esto.
Sí, pero fue, por ejemplo, el tema del nativo digital, ¿no? Eso es un mito. Es un mito, es una idea marketing muy, muy ingenuosa, o sea, pero que se lanzó en el año, bueno, hace unos años, diciendo que los que han nacido desde los 84 son nativos digitales, porque han nacido en la era digital. Hay una verdad ahí, es la cara de, ¿no? Es como la luna, ¿no? Tiene una cara oscura, una cara de luz, pues un mito siempre tiene una parte que es cierta, si no nadie se lo creería, ¿no? Si fuera 100% mentira. Entonces, la parte cierta de esto es que sí, si yo he nacido desde el 84, he nacido en la era digital, pues soy nativo digital, ¿no? Pero lo que no es cierto es la conclusión a la que llegan esos pedagogos o esas personas, que es que por ello, entonces, tengo un cerebro distinto de mis padres, y entonces el colegio ha de adaptar la educación para que yo pueda aprender a través de las nuevas tecnologías. Eso no es verdad.
Sí, en esto de las nuevas tecnologías, la verdad es que en el sistema educativo, en todos los países, vamos a hablar del nuestro, que es el que conocemos más y son nuestros oyentes estarían interesados en ello, se ha invertido bastante dinero en dar ordenadores, pantallas, iPads, etcétera, a los alumnos, y los profesores han tenido que aprender rápido de cómo enseñar mejor a los alumnos el uso de pantallas y todo, creyendo que poniendo ordenadores en los barrios menos afortunados, por decirlo de alguna manera, pues habría una igualdad social. Uh-huh. ¿Cree usted en esto?
No. Bueno, acabo de publicar un artículo en La Vanguardia sobre ese tema, que hay lo que eso se llama el argumento de la brecha digital, ¿no?
La brecha digital.
Sí, eso es otro mito. Lo llamo tecnomito. Entonces,
el tecnomito es una palabra que no la he encontrado en el diccionario, pero la he inventado yo. Vamos a incorporar.
Me parece, no sé, quizás la encuentro en algún sitio.
La vamos a incorporar.
Pero yo he decidido que lo voy a inventar. Entonces, esto en el año, recientemente, en 2019, salió un estudio de Common Sense en Estados Unidos, que mide el tiempo de uso de las pantallas, que por cierto, los jóvenes de 13 a 18 son 7,22 horas al día. Entonces, en ese estudio van un poquito más lejos, ¿no? Se miden el consumo de pantalla por tramo, digamos, de socioeconómico. Entonces, miran los niños con más, que vienen de hogares con más dificultades, cuál es el consumo de pantalla. Y la gran sorpresa, que no lo es, porque hace mucho tiempo que apunta la tendencia en ese sentido, es que en los colectivos socioeconómicamente desfavorecidos hay mucho más consumo de pantalla. Entonces, el argumento de la brecha digital era lo siguiente. Si damos acceso, no solamente acceso, pero también un dispositivo en propiedad a las personas en colectivos desfavorecidos, pues vamos a cerrar la brecha socioeconómica. Eso se llama la brecha digital, ¿no? Y nos estamos dando cuenta que es todo lo contrario, que hay muchísimo más uso abusivo en esos colectivos, porque son colectivos, eso, que tienen muchísimo menos protección, menos oportunidades en su hogar, a lo mejor pues de una educación, ¿no? De más, además, un control, ¿no? En lo que es el consumo de pantalla. Y entonces, bueno, pues lo que se salió en el New York Times hace 2 años y lo que también yo me no paro de decir es que la verdadera brecha no es esta, sino que es la diferencia que hay entre unos padres que dejan hacer de todo y los que no. Esa es la brecha socioeconòmica.
Sí, muy bien. Muchas gracias.
Si creus que l'economia pot ser més humana i plena de sentit, Plusvàlua. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb el suport de l'obra social La Caixa.
I ara comencem una tertúlia. S'ha incorporat entre nosaltres també el senyor Josep Uller, director general del Palau Macaia de la Fundació La Caixa.
Bon vespre.
I estem aquí amb el Marc Fassip i la senyora Lecuyer. Catherine Lecuyer. Espero que ho he dit bé. Tant és així que parlem d'emocions cada dia, eh? I amb les pantalles busquen molta gent, i nosaltres també, emocions. D'aquí també doncs, ha sortit l'emoticono, no? L'emoticono és, bueno, és una paraula d'aquestes que s'ha inventat en el diccionari, com los tecno... Com és allò?
Tecnomitos.
Los tecnomitos. Però l'emoticono, per què? Perquè, doncs, com expressar una emoció? Doncs, plaf, eh? Poses allà un que plora, un que riu, un que, en fi, que es desfà rient, etcètera. Aquests són els emoticons, un gall, una gallina, una poma, el que sigui, no? I aquí tenim els emoticons. Jo li volia preguntar al Marc Massip. Els emoticons, com és que s'utilitzen tant? O sigui, què és el que fa que els emoticons han tingut aquest èxit fabulós?
Bueno, perquè són divertits. No? I estem tot el dia amargats amb la feina, amb la parella, amb els fills, amb el Barça que no guanya, amb l'Espanyol que tampoc guanya.
Bueno, però el Barça ara empata, com a mínim.
Bueno, sí, ara plou, ara no plou, ara fa fred. Anem tots com anem, eh? Anem tots com anem. I si de cop i volta t'arriba un emoticono d'un mono tapant-se els ulls, doncs et desperta un somriure, no? Potser et desperta un somriure els 3 primers monos. El 5è mono ja tenen que fer emoticonos nous. Hi ha un emoticono que fem servir molt, i a mi em sobta, segurament jo també l'he fet servir, que és l'emoticono del petó, enviant un cor.
Ah, sí?
Que és un emoticono que jo penso que tots hem, no, alguna vegada l'hem fet servir, ja sigui per una parella o per una amistat o llançar un petó, no? Llancem un petó i quina diferència hi ha entre que t'arribi aquell petó o que et donguin un petó. O sigui, mai a la vida serà el mateix aquell emoticono que un petó de veritat. I un petó de veritat té una connotació brutal, perquè la pot tenir des de com la va tenir Bill Clinton o com la pots tenir tu cada matí quan li dones un petó al teu fill o filla, no? I em sembla que els emoticons tenen la seva part molt, molt, molt divertida, però no oblidem que mai seran el mateix que la vida real, no?
Sí, sí. Josep Uller.
Jo hi afegiria també que... I una mica enllaçant amb el que ens explicava la professora Catherine, eh? Jo crec que... És a dir, les tecnologies ens ajuden a tot ho fer més ràpid, a millorar, a ser més eficients, a fer més bones prediccions, etc etc. I el tema de la tecnologia aplicada a les relacions socials, com pot ser tot aquest món dels emoticons, clar, una cosa, és a dir, la professora deia una cosa molt important quan parlava dels infants, no? Ella deia, bueno, és que els nens el que necessiten és, deies tu, relacions, és a dir, allò, anem a jugar amb els nostres fills, amb els nets, és a dir, a partir de la interrelació humana i el joc, ells és una forma d'aprenentatge, o a partir dels hàbits, no sé, és a dir, els hem d'ensenyar a aprendre a menjar, com han d'estar, com s'han d'interrelacionar, etc, etc, etc. La tecnologia, i torno a la teva pregunta, no me'n vaig, ha descobert que amb uns pictogrames, els emoticons, expressen emocions. Perquè, és clar, les emocions funcionen des de dintre. I les màquines, home, ja et poden portar. Jo hi estava en un lloc fantàstic a Barcelona, que és l'Ideal, veient l'exposició del Monet, i, evidentment, la tecnologia, la realitat virtual, és capaç de fer-me emocionar, evidentment. Però hi ha un punt que, si jo pugui expressar-te alguna cosa a través d'una tecnologia que no és amb el contacte físic, amb les relacions, tornem un altre cop amb les relacions personals, doncs m'invento una cosa que és el petó, el tapar-se els ulls, i així, bueno, i tot el reguitzell que trobem, no? I tot i que és un intent de suplir, jo crec que demostra que, malgrat tot, els humans, gràcies a Déu, som humans i necessitem relacionar-nos uns amb els altres. Ens hem de tocar. Com molt bé deia el Marc, fem un petó, o fem una abraçada, o donem-nos amb la mà, o saludem-nos, perquè forma part de la condició humana. Les màquines ens ajudaran molt, que quedi clar. Jo no sóc un antitecnòleg, al contrari, eh? Com que crec que cal, i com suposo que hi va un poc tu tesis, és saber educar. És a dir, a nadie se le ocurre tener a un niño 20 hores o 10 hores delante de un televisor. Li digo televisores perquè fa més anys que es van inventar, per no llamar ni tablets ni mòbils, que és el que hi ha ara. No? Doncs és un tema educatiu, és un tema d'aprenentatge. Per tant, per mi el tema de les emocions, que quedi clar, és fantàstic, i tots es poden fer servir també ara, es fan servir tant, perquè vivim, i ara entro en un altre concepte, en un món de l'acceleració. Tot ho volem ràpid, perquè la tecnologia ens ha conduït aquí. Tot és ràpid, tot és per abans d'ahir. I, per tant, si apreto aquest pictograma, aquest emoticono, estic expressant moltes coses que, si ho he d'escriure o ho he de parlar per telèfon, probablement consumiré molts segons o molts minuts. Per dir un altre exemple. Eh?
Això és... Senyora...
Pues las caras contentas, que las llamo así porque emoticones se dice, es una palabra que me cuesta, pues lo que hacen es suavizar, ¿no? Suavizan lo que decimos porque como no somos, como yo por ejemplo soy canadiense, ¿no? Entonces por escrito sueno muy dura porque soy muy directa, ¿no? No adorno nada lo que escribo, ¿no? Y a veces tengo la sensación de que tengo que añadir la cara contenta para que la persona no se lo tome mal, ¿no? Digo, pues como suavizar, ¿no? Lo que se dice. Porque yo creo que esto es una muestra de que el mundo tecnológico, que no es que sea malo, ¿no? Pero tenemos que ser muy consciente de que si lo utilizamos para relacionarnos, no solo para el trabajo, pero para la vida social, etcétera, pues que es un mundo en el que no hay matices. Entonces, esas caras lo que hacen es intentar añadir matices a un mundo donde no hay y no hay miradas, ¿no? Hay un dicho árabe que dice, si no eres capaz de interpretar un rostro, pues no entenderás una larga explicación, ¿no? Nunca. Pues eso es lo que está empezando a pasar, ¿no? De hecho, hay un estudio de chicos usando mucho videojuegos y entonces luego hicieron un análisis, ¿no? De cuántos de estos chavales son capaces de reconocer una cara de alegría en un rostro real, no en un emoticone, ¿no? Y entonces era muy bajo el porcentaje. Decía que no son capaces de comprender o de sintonizar con un sentimiento ajeno, ¿no? Claro, esa baja sensibilidad, la sensibilidad es sentir con, es la empatía, ¿no? Esto es muy fuerte, ¿no? Que el mundo así de los videojuegos, pues, o de la tecnología, pues nos puede llevar ahí, ¿no? Y lo de sentir, que claro, uno de los problemas es que estamos empachados de emociones, pero no sabemos sentir, ¿no? Que no es lo mismo. O sea, ser capaz de captar la realidad a través de los cinco sentidos, los matices, la belleza, la dimensión estética del mundo, ¿no? O estar empachado todo el día de sensaciones.
Sí, sí. No, evidentemente el tema de la... Vivimos también en un espacio, digamos, de sensibilidad y de, pero en un espacio vacío también al mismo tiempo. Es decir, la gente no crea muchas cosas intelectualmente a través de las redes sociales, sino es muchas veces el estar ahí, ¿eh? Y perdemos mucho tiempo en este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, hay una cosa que ha quedado clara aquí, me parece que es la diferencia que existe entre la realidad de dar un beso, la realidad de dar la mano, la realidad de expresar algo mirando a los ojos, ¿eh? A quattro occhi, dicen los italianos, ¿no? A cuatro ojos, y lo que se expresa en un emoticono. Hay un abismo de... Yo creo que esto es cierto. Entonces, volvamos al tema de las adicciones que nuestros adolescentes pueden tener en las nuevas tecnologías y en las pantallas. Señor Masip, a veure, quin és el motiu pel qual una persona arriba a ser addicta?
Bé, per parlar d'addicció, parlem de que es vegi afectada la nostra vida quotidiana, personal, laboral, de parella, el nostre dia a dia. Però a mi m'agradaria fer un matís a tot això, no? Crec que és important valorar si hi ha o no hi ha síndrome d'abstinència, el conegut mono. En el cas de les drogues va de menys a més, en el cas de les noves tecnologies amb els pacients estem detectant que té un pic molt alt a l'inici però que baixa molt bé posteriorment, amb la qual cosa, perquè ens féssim una idea, quan els hi treus el mòbil es posen molt agressius i violents i ho porten molt malament, però amb el pas del temps es relaxen i es donen compte que no el necessiten, inclús a vegades ni el demanen, no? Substitució d'activitats, deixar de fer alguna cosa per estar consumint. En el cas de l'alcohol, per exemple, seria molt senzill, m'he begut massa i no he anat a treballar. En el cas de les drogues, doncs, m'estic drogant i no he anat a buscar els nens a l'escola. En el cas dels videojocs i dels telèfons mòbils també és molt evident, sobretot amb els joves, no estudiar per estar més pendent d'una pantalla, no estar amb la família, no estar amb els amics, no sortir a casa, no fer esport, no fer una activitat extraescolar, tot perquè estic estona amb el mòbil, que al final, si fem una suma, entre que estan 8 hores a l'escola, una per anar-hi 9, no, dormen 9 hores més, ja són 18 i dos n'han de fer per jalar i sopar, estem a les 20 hores i encara no han fet esport, no han estat amb els amics, no han estudiat, no han parlat amb la família, amb la qual quan la mitja que tenim és de 7-20 hores al dia, el que estem veient és que fan menys esport, que estudien menys, que estan menys amb els amics, que hi ha més aïllament. Jo el que trobo molt a l'hospital amb els meus pacients és que tots arriben encantats, ja t'ho pots imaginar. Els pares els porten a un hospital de desconnexió.
Clar.
Ells tots volen deixar el mòbil i tots volen deixar els videojocs. Espero que els oients estiguin entenent la meva ironia. Quan ja portem unes sessions i sí que ens entenem bé, crees aquest vincle amb el teu pacient, ens trobem que es donen compte que l'estan utilitzant massa, que estan abusant, que en són dependents, i fan unes reflexions prou interessants. Inclús diuen que els seus pares els van donar els mòbils abans del que tocava, no? Ok, Marc, utilitzaré menys el mòbil perquè crec que és el millor per mi. I a la següent setmana, un bon nen, una bona nena, una bona persona, una persona amb ganes de fer un canvi, te n'adones que l'ha utilitzat encara més. I això és que volen i no poden. I ho identificarem molt clarament amb el tabac. Tots els qui fumen volen deixar de fumar. Per què? Perquè ja saben que és dolent, però no poden. Per què? Perquè estan enganxats. Això és el mateix. Aleshores, quan nosaltres amb el software de control que tenim els hi demostrem que han fet més ús del que havien volgut fer, es donen compte que han perdut el control, i això és com els cubates, que no vols fer i acabes a les 6 del matí, i per tant, si estàs veient, doncs estic comparant-ho amb l'alcohol, amb les drogues, i és que és exactament el mateix.
A ver, señora... yo creo que la causa, ¿no? Bueno, no solo hay una, pero no tenemos tiempo de hablar de todas, pero en mi opinión, ¿no? La causa por la que hay tantas adicciones ahora entre niños y jóvenes es porque hemos introducido aquello antes de tiempo. Por eso yo, mi mensaje siempre es atrasar al máximo. Ahora tenemos un gran problema. Tenemos una industria que tiene unos presupuestos limitados, unas fundaciones que tienen presupuestos limitados, que están difundiendo el siguiente mensaje. Hemos de educar para el uso responsable con el dispositivo en mano. Ese es el problema. Porque educar para el uso responsable pues no quiere decir que el niño lo tenga en las manos. Porque hay una educación offline que prepara al niño para la educación online. ¿De qué estoy hablando? Pues un niño pequeño de, no sé, pues 6 años, por ejemplo, ¿no? Pues no tiene la capacidad de inhibir estímulos externos, de autocontrol, no tiene las funciones ejecutivas como pues la atención, la planificación, todo eso no lo tiene. Entonces, claro, si lo que estamos haciendo es educar en la libertad a un niño que no tiene la capacidad de gestionar su libertad, le estamos dando, pues, no sé, es como decir, mira, te voy a enseñar a conducir y te doy las llaves y tienes 5 años, ¿no? O sea, tenemos que preparar al niño en el mundo real para poder hacer uso de estos dispositivos en el mundo online, ¿no? Y eso que estamos haciendo, yo diría que es traicionar el sentido de la libertad. O sea, no entendemos qué quiere decir ser libre. No quiere decir tener un abanico infinito de posibilidades de cosas por hacer, ¿no? Quiere decir ser capaz de escoger lo bueno.
Muy bien. Senyor Uller.
Jo no sóc especialista en saber quines són les causes de les addiccions.
No, però...
Però sí que...
De família i...
Sí, però sí que torno a reivindicar el que deia abans, És a dir, jo, per mi, i ara ho estaves dient tu, que és un factor educatiu. És a dir, tu has d'ensenyar a l'ús de les coses, no? És a dir, si no, això no funcionarà. Mira, abans deies una cosa que vaig llegir, crec que abans d'ahir, a propòsit de la campanya nord-americana a les eleccions presidencials, que tots aquells que ja sabeu que els candidats es compren molts espais a les xarxes socials, els Facebook, YouTube, Twitter, bla, 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 i que hi ha un estudi perfectament demostrat on la majoria de la ciutadania, però aplicable a Nord-Amèrica i aplicable a Catalunya, a Espanya, a Europa, no cal que anem allà o al Canadà, d'on vas néixer tu, on la majoria de persones que consumeixen i se fan els likes a les xarxes socials, sigui Facebook o Twitter, els seguidors, cliquen allò que volen escoltar. És a dir, si jo m'agrada i marxo de la política i me'n vaig al futbol, al Barça, jo clicaré i faré seguiment de totes aquelles notícies que pensin com jo penso que el Barça ha de funcionar, o que ha de guanyar, o que ha de ser. No seleccionaré cap seguidor que sigui crític amb el futbol que fa el Barça, no m'interessa. Per tant, la reflexió, i això sí que no m'acalla, ho hem tocat alguna vegada amb alguns dels filòsofs pensadors que portem, és aquí, carai, com ens hem d'educar? On està el sentit crític? Amb un nen, els pares i les mares els ajudaran, el seu entorn familiar l'ajudaran, també l'escola, evidentment, però el factor principal és els pares i les mares. Quan ens fem adults i comencem a tenir totes aquestes eines, i per tant hem de saber discriminar les influències, que tothom ens voldrà vendre coses, en aquesta societat tan ràpida, tothom, i en les no vull treure la feina, Marc, amb les addiccions o amb tothom, però el sentit crític, és a dir, conrear i saber discernir i entendre que hi ha altres veus que pensen diferent al que penses tu. I que tu que has de fer és a pensar per què no t'agrada, però saber que existeix aquella opinió contrària a la teva i que, per tant, la pots escoltar, no tens per què fer-li cas, però estan aquí. Això per mi és la clau. I educar en sentit crític, i ara me'n vaig molt a el que feien alguns grecs a l'època de Plató, alguns grecs, perquè sabeu que la majoria de grecs eren esclaus, vagi per endavant, doncs fèiem això. I això és el que jo trobo a faltar.
Marc?
És que la Caterina ha dit alguna cosa molt interessant, que es pot educar amb bonus de les noves tecnologies sense les tecnologies. Si poséssim un símil, imagineu que li duguéssim les drogues per educar-nos a les drogues o els hi poséssim el preservatiu per educar en educació sexual. I al final el que es troben és el que comentàvem ara, un màxim de llibertat, perquè quan agafen el mòbil poden fer el que volen sense cap coneixement de com utilitzar-lo bé, quan el coneixement és l'origen d'aquesta llibertat. Per tant, crec que és molt important donar les coses quan toquen i no abans.
Bueno, la importancia del espíritu crítico, yo coincido totalmente, ¿no? La importante que es esto, pero uno de los grandes problemas es que, claro, para pretender haber que hay un espíritu crítico, pues tiene que haber dos cosas, ¿no? Que es dar criterios, ¿no? Tener criterios y luego, pues, entender el contexto, ¿no? Y claro, justamente el mundo digital es todo lo contrario de eso, ¿no? Que no es un lugar en el que encontramos conocimientos, bueno, puede haber, pero hay que saber dónde encontrarlo, ¿no? Hay que estar muy preparado y hay que tener espíritu crítico, ¿eh? Si no lo tenemos, pues no encontraremos esos sitios. Y luego es un mundo descontextualizado.
I ara està aquí amb nosaltres el senyor Josep Uller, director del Palau Macaya de la Fundació de la Caixa, i ens presenta aquest mes de març.
Algunes.
Eh?
Algunes de les activitats.
Algunes de les activitats.
Us porto només quatre propostes perquè si no us atabalo i llavors...
És que és impossible, no. Fer-les totes, però aquí nosaltres
sí, en destaquem algunes.
La primera és límits i oportunitats del Big Data.
Aplicat als serveis socials. Això és un projecte fantàstic d'una entitat que es diu la Fundació iSocial, que va ser escollida a la nostra convocatòria de projectes de reflexió, i ara, l'any passat, i ara està desenvolupant el seu projecte de reflexió, i justament aquest dia 10 de març, repeteixo, 10 de març, a les 6 de la tarda, faran la presentació final de tot el procés. El repte que ells tenien és a dir, com utilitzar la tecnologia, que ara estàvem parlant, en aquest cas, l'ús del Big Data, per... Els serveis socials. La Fundació iSocial es dedica molt als serveis socials que té la ciutadania i, per tant, com aplicar els algoritmes per poder fer un millor diagnòstic i previsió i anticipació per evitar problemes. Estem parlant de problemes de vivenda, de pobresa, d'anar al lloc de treball. Llavors, ells es plantegen, diu, si tinc tecnologia disponible, si hi ha algoritmes que poden fer coses, per què no els apliquem? No només en els motors de, no sé, de creació de riquesa en una companyia, que està molt bé, eh? Sinó, per què no els apliquem en els serveis socials? Recordeu que els serveis socials formen part de la despesa, sobretot pública, que el país, el nostre país aquí, s'hi dedica més recursos. Jo, després de sanitat, crec que és la tercera. O la segona. Per tant, ells que fan una proposta van fer com ho haurien de fer. Nosaltres fem projectes de reflexió, eh? No fem projectes d'acció, no ens toca a nosaltres fer acció. Eh? I van ser seleccionats i ells presenten les conclusions a què han arribat després de tot un procés. A banda d'això, perquè veieu que això és un tema de serveis socials i sí, de tecnologia, hi ha una segona proposta que és el dia abans, el dilluns, que tenim aquest, que alguna vegada ja us he explicat, que tenim aquest programa de l'Escola Europea d'Humanitats. Convidem a un filòsof francès que es diu Michel Ferre, que ens parla d'un tema del pensament polític, és a dir, canviem de temàtica, on...
Es diu, el títol és Dretes i esquerres en l'edat del crèdit.
Clar, és a dir, la pregunta és...
El crèdit és de dretes o d'esquerres?
No, la pregunta és, tenen credibilitat, que és diferent?
Eh?
Tenen credibilitat les propostes dites d'esquerres o les propostes dites de dretes? I, per tant, ell posa en qüestió mites o apriorismes que... Potser en el segle XX eren veritats, i com deies tu fa una estona, a l'època de la postveritat, potser el que fa uns anys era veritat, potser avui en dia ja ho posem en dubte.
Avui ja.
Si veniu el dilluns, dia 9, allà escoltarem coses. Després anem a un altre tema que passarà la setmana vinent, justament el 4 de març, que és un diàleg que ens proposa l'Associació Catalana de Sociologia, que és un dels partners que tenim en el Palau Macaya, que em sembla que és molt interessant. És a dir, jo que ells ens proposen un diàleg que l'ha titulat Què diuen els homes, el canvi de les masculinitats avui, on què estem dient davant de tot el canvi que part de la societat ens està reclamant el rol que fins ara ha tingut la masculinitat tan preeminent, o que encara ho és, eh?
Sí.
I en comptes de fer venir a dones, que seria que és el que estem acostumats...
Ara al revés.
Conviden a tres persones, que són tres homes, no? Vindrà l'Oriol Amorós, que és el secretari d'Igualtat de la Generalitat de Catalunya, vindrà un professor universitari, que és l'Oriol Ríos, que ve de la Rovira i Virgili, i vindrà una persona membre d'una associació, del que en diríem de la part social, que és el senyor Marcos Castro, d'una associació que es diu Homes en Diàleg. Per tant, com veieu... Us estic parlant de Big Data i serveis socials, us estic parlant de pensament polític, ara ens anem amb un altre tipus de pensament que seria el rol de les dones i el rol dels homes avui en dia, però fet des de la visió dels homes.
I acabo amb dues propostes. L'última ja serà el 25 de març, que inaugurem un cicle sobre economia circular a través de tot el que està passant d'emergència climàtica, que és molt pertinent. I ens ve el Robert Thompson, que és una persona que està aquí amb una empresa que es diu Materfat, que està aquí a Barcelona, justament a explicar les oportunitats de l'economia circular. I acabo, perquè crec que m'estic menjant el temps, amb l'últim, el 23 de març, la doctora Cristina Pujades ens parla justament del cervell, el gran desconegut, a través de com es construeixen els circuits neuronals i com això pot influir el tema de les emocions, que abans en parlava la professora de Cuyer.
Tot emocionant.
I aquí acabo.
Molt bé, moltes gràcies. I fins aquí tenim el programa Plusvàlua, dedicat al consum de les noves tecnologies, a l'addicció dels mòbils i les xarxes. I han estat amb nosaltres Marc Massí, psicòleg i expert en addiccions de les noves tecnologies i director de l'Institut Psicològic Desconecta. Moltes gràcies i bona nit.
Moltes gràcies, bona nit.
La senyora Catherine Lecuyer, doctora en Educació i Psicologia i màster a l'ESA Business School. Moltes gràcies i bones noches.
Moltes gràcies, bones noches.
I, finalment, el Josep Uller, director general del Palau Macaya de la Fundació La Caixa. Moltes gràcies i bona nit.
Bona nit.
El control tècnic tenim en Jordi Carretero i us ha parlat Salvador Agonès. Bona nit i siguin feliços al final del dia.